Escoltes a mig matí.
Doncs com fem cada 15 dies amb la Isabel Jové, recordem a dones oblidades per la història. Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé,
sí?
Molt bé, sí, sí.
Doncs explica'ns avui cap a on anirem.
Mira, doncs avui parlarem d'una dona il·lustre, Maria Lejárraga. Ja era, va ser una dona que va ser pedagoga, literata, dramaturga, periodista, fundadora de societats en defensa de la dona i també va ser diputada socialista. A més, parlava diverses llengües. Però el que és especial en ella és que durant tota la seva vida, la seva obra escrita va ser atribuïda al seu marit, Gregorio Martínez Sierra.
Que estrany, no?
No, però aquesta vegada sí que influeix la societat, clar que sí. Però ella s'ocultava darrere d'aquest nom,
sí?
Perquè sabia que li podia tenir un desprestigi i un estigma i una hostilitat social per ser dona, no? I llavors, d'aquesta manera, ella va poder tenir una veu pròpia i poderosa, no? Per expressar-se. O sigui, que ella ho va fer amb tot el seu criteri, no?
Molt bé.
Cosa que ja canvia una mica.
Sí.
Bé, la música que ens acompanyarà avui és de Pauline Viardot, que ella era d'ascendència espanyola, però va néixer i va morir a París. És una compositora i també cantant d'òpera, que es deia García, de primer cognom.
Caram.
I també, bueno, es deia, però va adoptar el nom del seu marit, no?
Sí.
I llavors se la coneix com Pauline Viardot García. Llavors, com que Maria Lejárraga, de segon cognom, es deia García també, doncs he cregut que hi havia una comunicació en aquest sentit. I també, bueno, les dates no coincideixen del tot, perquè Pauline Viardot és una mica més antiga, però va coincidir en vida també amb la Maria Lejárraga, o sigui que es poden perfectament combinar.
Clar que sí. Doncs vinga, coneixem més coses, més detalls.
Molt bé, maca. Doncs mira, la Maria Lejárraga va néixer el 28 de desembre de 1874 a un poblet de Logroño que es diu San Millán de la Cogolla. Aquest poblet, que pertany a La Rioja, va ser el lloc del naixement, però no es va educar allà ni viure allà, perquè la seva família aviat es van traslladar a Carabanchel, que encara que sabem que avui és un barri de Madrid, en aquells moments era un poble. I el seu pare feia de metge allà, o sigui que ella, o sigui, era metge el pare, i ella, doncs, per aquesta condició del pare, segurament va haver de suportar i presenciar el dolor des de molt petita, no? El dolor de les persones, no? Bé, doncs en aquells moments ja a Europa començaven a sentir-se les veus de les sufragistes reivindicant el vot de les dones, no? Però a Espanya encara es continuava tenint un concepte bastant retrògrad, per no dir moltíssim, de la feminitat, imposat per una jerarquia eclesiàstica antiquada que encara creia que les dones que es consideraven díscoles se les havia de tancar a correccionals o a manicomis. Això va ser una pràctica, de fet, molt correnta a tot el món durant els segles XVIII i XIX, però aquí encara es continuava així a finals del segle XIX, encara es continuava exercint aquest aquesta barbaritat, no?
Mm-hmm.
Bé, doncs, malgrat tot això d'aquest ambient, Maria va ser educada d'una manera oberta i els seus pares li van saber transmetre l'amor per la literatura i per la cultura. Així que ella, quan era joveneta, a ella ja li agradava el teatre, escrivia, parlava idiomes, tenia estudis superiors i, a més, treballava com a mestra en una escola municipal de Madrid, ja que ella havia acabat els estudis de magisteri el 1894 i de ben joveneta es va posar a exercir com a mestra, no?
Mm-hmm.
Llavors, quan passats 3 anys d'això, de que ella fos mestra, als 23 anys, ella va començar a festejar amb el que va ser el seu únic amor, que era, com hem dit ja abans, Gregorio Martínez Sierra. No sé si ho he dit o no, però és el nom del seu marit.
Del seu marit.
Que era fill d'uns veïns i que tenia 17 anys. En aquell moment que ella en tenia 23, ell tenia 17.
Ahà. Uh-huh.
Però era un noi que estava molt, molt interessat pel teatre, per la literatura, i escrivia poemes. Llavors, per aquest motiu, per aquest canal, no?
Li va atraure, no?
Ah, sí, els dos nois es van atreure, van connectar de seguida, i fins i tot van casar-s'hi, no? Als 3 anys més tard, no? O sigui, al 1900 es van casar.
Molt bé.
Llavors, bueno, l'any anterior, o sigui, 1899, ella ja havia publicat la seva primera obra, Cuentos Breves, signada amb el seu propi nom, que es deia Maria de la O. Lejárraga, no? I ella pensava que seria ben acollida, sobretot pels seus pares, ja que, com ja sabem, li havien donat una educació oberta, no?
Sí.
Però no va ser així. I també sabem per què, no? Perquè la societat no estava preparada, no? I els pares ho sabien, no? No estava ben vist que les dones publiquessin llibres. Llavors ells doncs volien que la seva filla fos el més ben acollida socialment possible, com és natural, no?
Sí.
Llavors encara eren temps difícils a Espanya, no?
Mm-hmm.
Així que a partir d'aquell moment Maria va decidir que no signaria mai més les obres pel seu nom. Va ser aquest moment, fixa't tu, de seguida se'n va adonar que no hi havia res a fer. I per això, un cop casada,
sí,
es va amagar darrere del nom del seu marit. Una determinació que li va brindar amb ell, incapaç d'escriure res d'interessant, la fama literària, és a dir, tota la fama li queia en el marit, encara que tot ho escrivia ella, no? I haurien de passar tot un segle perquè finalment sortís a la llum la veritat de la vida de l'obra de Maria Lejárraga. De la vida i de l'obra de Maria Lejárraga. O sigui que va ser un camí llarg, perquè ella va viure quasi bé 100 anys, Maria.
Mm-hmm.
Malgrat l'interès que ella tenia per l'ensenyament, ella finalment va haver de deixar l'ensenyament, no? Ho va haver de deixar perquè doncs el seu marit, que no era un bon escriptor ni res, però sí que era un bon negociant, no? I tenia un caràcter emprenedor que li va permetre fundar diverses empreses editorials i fins i tot una companyia de teatre. I Maria, clar, s'encarregava d'escriure tot el que fes falta, eh?
També Déu-n'hi-do, eh?
Així és que, de mica en mica, ella va anar fent possible que la firma Martínez Sierra formés part del panorama literari espanyol de principis del segle XX, no? Era molt, molt important aquesta firma, no? Era superimportant, no? Doncs ella va saber aprofitar també perquè al mateix temps li va servir això per conèixer els seus protagonistes, no? Ja que ella organitzava tertúlies literàries a casa seva,
mm-hmm,
on assistien personatges de la literatura de la talla de Juan Ramón Jiménez, per exemple, amb el que ella va tenir una intensa amistat, sobretot després de l'aparició d'una revista que es deia Helios, que on ell participava i va haver molta més comunicació i van connectar molt bé, no? També ella treballava pels músics, no? Perquè doncs també havien en aquesta, bueno, en aquestes reunions que ella formava i participaven, no? Per exemple, Manuel de Falla, en qui va arribar a ser un confident, no? de Manuel de Falla, i sabia de què anava tot això, no? Però clar, era com un secret molt, uh-huh, molt ben guardat, no?
Sí.
Ella va escriure els llibrets d'algunes de les seves obres musicals, per exemple, El sombrero de tres picos o El corregidor i la molinera. Això de Falla, però també d'altres compositors, com ara Usandizaga, del qual va escriure, per exemple, Les golondrines, el llibret, o sigui, el llibret, que ara no em surt la paraula. O de Joaquim Turina, Navidad, no? Uh-huh. Llavors, així, any darrere any, la firma Gregorio Martínez Sierra anava traient a la llum novel·les, obres de teatre, articles, revistes, llibres de viatge i de política, traduccions, llibrets d'obres escèniques, musicals, de cançons, de sarsueles i fins i tot d'òperes. I paradoxalment, ja que tot anava signat per ell, també es van arribar a publicar llibres defensant la igualtat de la dona, la qual cosa va ser bastant impressionant. O sigui, que aquell senyor pues, parlés en favor de les dones en aquell moment a Espanya, no?
Mm-hmm.
Però va passar una cosa que va canviar una mica les coses, encara que no com ens pensem, i és que l'any 1906 en Gregorio es va enamorar de Catalina Bárcena, que era la primera actriu del seu teatre. Però la Maria va continuar escrivint com si fos el seu marit, i fins i tot després que ell convisqués amb aquesta dona, no? Per suposat, també li escrivia les obres que ella interpretava per al teatre, no? En el teatre, no?
Mm-hmm.
I això va continuar així fins que Gregorio i Catalina van tenir una filla, l'any 1922. O sigui que van passar molts anys, des del 1906 fins al 1922.
Déu-n'hi-do.
Aquesta manera de conviure, doncs, va continuar. O sigui, una cosa estranyíssima. Però aquest naixement ja va ser l'única cosa que va allunyar els Martínez Sierra, no? Per sempre més. Ja no van tornar a conviure, no? Encara que sí que van continuar vinculats per la firma literària. O sigui, que això era sagrat.
Mm-hmm.
I, bueno, doncs Maria va marxar a París i bueno, ja vivia sola, no? Durant la República, ella va reaparèixer a la vida pública i ho va fer volcant-se en cos i ànima a la causa republicana i feminista. I al 1930 ella ja havia escrit La mujer española ante la República, i havia començat a donar conferències sobre aquest tema per tal de despertar l'interès de les dones de classe mitja. Ella era presidenta de l'Associació d'Educació Cívica en aquells moments, no? I com a presidenta d'aquesta associació, ella feia totes aquestes coses, no? Però el llibre va continuar sent escrit com si fos pel seu marit, no?
Mm-hmm.
Després, l'any 1933, va arribar a ser diputada del Partit Socialista de Granada. I això també mantenint encara els cognoms del marit. O sigui, ella es feia dir Maria Martínez Sierra, per aquestes coses de política i tot això. Però no, per escriure era Gregorio Martínez Sierra. Però la Guerra Civil Espanyola ho va ensorrar tot. I Maria, després d'haver-se encarregat durant la tardor del 37 de la tutela de centenars de nens refugiats de guerra a l'ambaixada espanyola de Bèlgica, un cop acabada la guerra a Espanya, ella va haver d'emprendre el camí de l'exili. I això va ser cap a Suïssa i cap a França, on es va instal·lar finalment. Però l'esclat de la Segona Guerra Mundial va afegir nous problemes a la seva vida, ja que va haver de malviure clandestinament, va patir fam i de tot, no? Per causa de l'ocupació nazi a París, no? On ella residia en aquells moments.
Caram.
Llavors, l'any 1947 es va assabentar de la mort de Gregorio i va estar uns anyets pensant i el 1950 va prendre la determinació de fer les Amèriques. Ella va anar a Nova York, on va provar sort amb el cinema, perquè ja s'havien estrenat 4 pel·lícules amb guions seus pel seu marit, que era molt, molt emprenedor i enviava coses aquí i allà, era realment bo en aquest sentit, no? I una d'elles, per exemple, va ser La dama i el vagabundo, que suposo que molts de nosaltres la coneixem, aquesta pel·lícula de dibuixos animats que va fer la Warner Bros, no? Com es digui? Warner, com es diu?
Sí, Warner Bros, no?
Warner Bros, això mateix. Llavors, no s'hi va quedar a viure, però, a Nova York, no? I va provar a Mèxic, va estar allà, però, de fet, es va interessar en l'Argentina i allà va marxar. I allà es va quedar, no? Allà va escriure 2 llibres molt importants. Un d'ells, Una mujer por caminos de España, una obra que va firmar amb el nom de Maria Martínez Sierra. I també va escriure la seva autobiografia amb un llibre que es diu Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, on finalment explica al món la realitat de la seva vida i on aborda el tema també de la dona i el feminisme. O sigui que finalment ella va escriure un llibre on parlava de tot això, no? I, bueno, ella va morir a Buenos Aires el 28 de juny de 1974. I 6 mesos després, 6 mesos després hagués fet 100 anys, però no va arribar a fer-los, per molt poquet. I en una de les seves cartes, de les darreres que va escriure, Maria deia: les dones socialistes hem d'ensenyar sobretot una assignatura única, la solidaritat humana. O sigui que és molt maco això que diu, perquè, bueno, ella va passar tota la vida fent, treballant, i no rebia cap compensació, diguem-ne, del seu ego, no?
No, clar.
Pobreta, ella treballava a nom del seu marit, però ella anava fent, anava escrivint i anava posant les seves idees, no? En veu d'aquest home, no? Llavors, però van haver de passar molts anys abans de que el seu llegat fos realment acceptat i consolidat com obra seva, no? Clar. O sigui, una cosa és que ja escrigui aquest llibre i l'altra és que ja tothom se n'assabenti i les coses quedin més clares. Avui en dia, doncs, ja se la considera molt, molt, però no tothom la coneix encara. No té encara el mèrit que mereix, perquè és una dona realment que va fer molt per la cultura d'aquella època, no? En el nostre país.
Déu-n'hi-do, eh? Quines vides, Isabel.
Sí, sí, una mica especials, si sí, més no. Sí, eh? Sí.
Doncs moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Que vagi molt bé.
Igualment, maca. В тени весну.